la llei del Partit Popular des de PIMEC?
Doncs, en primer lloc, sí que hi ha una qüestió que cal valorar positivament, en el sentit de que és bo que hi hagi acords i consensos, que hi hagi diàleg, que la gent segui a taules i que es debatin les propostes de modificació importants que tenim, no?, sobre la taula, no?, com aquesta de la reforma laboral i les modificacions que s'han fet, no? Això és positiu. Però malgrat això, que sempre és positiu que hi hagi aquest concepte de concertació social, home, creiem que és una reforma més estètica que estructural, no? I per tant considerem que li falten dos elements que consideràvem essencials nosaltres que hi havien de ser-hi, no? Un, per una banda, havia de ser una reforma integral, una reforma de mercat de treball, una reforma que abastés no només qüestions estètiques i que marquen sovint les postures polítiques més oposades, temporalitat, indemnitzacions, regulacions d'ocupació, etc., sinó que consideràvem que havia de ser una reforma integral del mercat de treball, no?, passant per polítiques actives d'ocupació, prestacions d'atur, com transiten els joves al mercat de treball, etc., no? Però també que fos una reforma a més d'integral, integradora, no? I per nosaltres el concepte integrador significa que en aquesta reforma laboral les pimes no han estat en la negociació i no hi han estat perquè el diàleg social, la concertació social a Madrid encara no ha fet la transició cap a una democratització plena que permetin que les pimes puguin ser també amb igualtat de condicions en el diàleg social i la concertació que es fa a Madrid, no?
S'ha comptat amb vosaltres per aquesta nova reforma laboral?
Doncs no. Aquesta és una de les qüestions que nosaltres posem sempre sobre la taula, no? Parlem de les pimes, però també podem parlar de PIMEC, no? És a dir, la normalitat que hi ha en la concertació social a Catalunya, que hi ha la patronal de les grans i la patronal de les petites, però que també passa a Europa, que hi ha Business Europe i SME United, que són les dues patronals, una de les grans i l'altra de les petites. Això no es produeix a Espanya, perquè està vetat l'accés per part de les pimes al diàleg social, no? De forma que hi és la COE. Hi ha un CEPIME, que és una organització que pertany a la COE, però que no té veu pròpia en aquestes converses, no? De forma que les pimes, no només PIMEC, sinó que les pimes no hi són en aquest diàleg, no? I això s'evidencia després en que acaben fent-se reformes més pensades per la gran empresa, més pensades per les empreses de major dimensió que no pas per les pimes i les petites, no? És a dir, parlem de la recuperació de drets de persones treballadores, que probablement era important per resoldre algunes de les problemàtiques estructurals del mercat de treball, però no hem parlat, per exemple, de la recuperació de drets de les pimes, drets perduts amb la darrera reforma laboral, no?
Si no recordo malament, senyor Ginesta, durant l'executiva de dimecres, des de PIMEC us vau plantejar votar no, però finalment heu reculat i heu decidit l'abstenció. Per què?
Bueno, això li haurà de preguntar a la patronal Foment, que és qui forma part de la COE, qui ha estat en les negociacions d'aquesta reforma i en les negociacions internes del posicionament que han tingut, no? I per tant aquí això li hauríem de demanar a la patronal Foment que ho expliquin, no? A la seva posició respecte a aquesta reforma, no? Des del nostre punt de vista insistim en aquesta qüestió que no hi hem estat, no hem estat presents, però també que creiem que aquesta reforma, acceptant la major de que a Espanya hi ha un problema de qualitat en el mercat de treball en termes de poder adquisitiu de les persones treballadores, però també d'estabilitat en els llocs de treball i de temporalitat, i entenem que això pot ser un problema perquè al final genera un problema social en el nostre país, i que per tant calia resoldre-ho, com en tota reforma, com en tota modificació, creiem que s'ha de mirar a les dues cares de la moneda, no? S'ha de veure el got mig ple, mig buit, no? I fixi's, s'han introduït qüestions de temporalitat, es penalitza la temporalitat, o, dit d'altra forma, es redueixen els supòsits en els que es pot utilitzar la temporalitat, però nosaltres veníem reclamant que això es fes, que això es revisés, però també que després es permetés una major flexibilitat de la capacitat de les empreses de poder ajustar la seva força del treball a les necessitats reals, no? I això no s'ha produït, no? I per tant s'ha fet només una reforma en un sentit i no en el sentit de les dues cares de la moneda que necessitàvem, no?
Sí, senyor Ginesta, és un acord completament tancat ja?
Bé, sí, almenys això és el que s'ha explicat, ho va explicar ahir la ministra, o, de fet hi ha la nota ja del propi govern i de les organitzacions. És un acord tancat, com a mínim, en el que s'aprovarà en el Consell de Ministres dimarts. Ara bé, hi ha una qüestió de context polític i de conjuntura política que no és menor, i és que després això ha de ser convalidat en el Congrés dels Diputats, i en aquí és on creiem que, i on esperem que en el Congrés dels Diputats es posi una mica més de sentit integral, integrador, en aquesta reforma, i que en el tràmit parlamentari es puguin introduir esmenes, no? Tot i que sí que és cert que quan un acord arriba al Consell de Ministres, en termes de concertació social i de diàleg social, arriba al Consell de Ministres i després passa al Congrés dels Diputats, sempre és molt difícil que un cop ha estat validat pels agents al Congrés i faci modificacions, no? Però nosaltres, com que, insisteixo, com que PIMEC no hi ha estat present i tenim vetada aquest accés a aquest diàleg social a nivell estatal, no PIMEC només, sinó les pimes, doncs també farem tot el possible perquè en el tràmit parlamentari les forces polítiques escoltin aquelles inquietuds que tenen les pimes, que, recordem-ho, són el 99,8% de les empreses del país i el 70% de l'ocupació, no?
Déu-n'hi-do. Avui ens acompanyen a aquesta taula Lluís Foix, Manuel Milià Mestre i Josep Maria Martí Riau, que també volen dir-hi la seva. Josep Maria, va.
Sí, estava escoltant el senyor Ginestra. Bon dia, senyor Ginestra. I hi ha un tema que m'agradaria conèixer la seva opinió, l'opinió de les pimes, perquè a mi m'ha cridat l'atenció, i si, a veure, si no ho tinc mal entès, a veure, és el tema dels convenis, no? Que en cas de conflicte, si no tinc mal entès, repeteixo, en cas de conflicte, el conveni de l'empresa, l'acord particular de l'empresa, es prioritzarà davant del conveni sectorial, cosa que ara no passava. Això em sembla a mi que singularitza molt la resolució de problemes, no? I crec que és una cosa que toca, afecta precisament a les petites i mitjanes empreses. M'agradaria conèixer la seva opinió en aquest sentit, sisplau.
Sí, miri, el que s'ha fet és, el que s'ha modificat, és a dir, fins ara el que succeïa des de la reforma del 2012 és que hi havia prioritat d'aplicació del conveni d'empresa per sobre del de sector, és a dir, hi havia una empresa podia fer el seu propi conveni i deixar d'aplicar el conveni de sector. Per exemple, una empresa de la neteja podia fer el seu propi conveni i deixar d'aplicar el conveni sectorial que apliquen en caràcter general al conjunt d'empreses, no? Aquesta reforma el que ha fet ha sigut suprimir un dels supòsits de prioritat d'aplicació del conveni d'empresa, de forma que en l'àmbit salarial, que com es poden imaginar és una de les qüestions més rellevants per les quals una empresa pot decidir fer un conveni propi, en l'àmbit salarial s'aplicarà sempre el conveni de sector, no el d'empresa, de forma que es limita moltíssim la capacitat de que el conveni d'empresa tingui incidència real en les relacions laborals i per tant es fa una mica de marxa enrere amb el que hi havia, que hi havia en aquests moments després de la reforma del 2012. Nosaltres, des de PIMEC, sempre hem defensat la necessitat de que fos prioritària l'aplicació del conveni sectorial per sobre del d'empresa. Per què? Perquè, fixi's, la petita i mitjana empresa té molt més lluny, té més dificultats de fer un conveni propi d'empresa. I què succeïa? El que passava en la realitat és que les empreses... apareixien empreses dites multisectorials que feien convenis propis amb condicions laborals inferiors a les del sector, i aquestes empreses després competien en el mercat a preus inferiors dels que aplicaven les pimes, que aplicaven majoritàriament el conveni de sector. I això produïa una distorsió de competència en el mercat, no? I per tant nosaltres estàvem... Aquesta part de la reforma, aquesta supressió de la prioritat aplicativa de les taules salarials del conveni d'empresa per sobre del sector, nosaltres aquesta ens sembla bé perquè creiem que trenca una certa distorsió que es havia produït en el mercat amb les empreses multiserveis.
I senyor Ginestà, les que no tenen sector, què passa?
Miri, les que no tenen sector segueixen amb un llim, no? Perquè les empreses que no tenen sector apliquen les normes dels acords interprofessionals genèrics que hi ha, en el cas de Catalunya, l'acord interprofessional de Catalunya, o bé apliquen les normes laborals generals, no? Estatut dels treballadors i salari mínim, no? En aquí sí que hi ha un repte, s'ha perdut, quan jo els hi parlava d'una reforma integral, s'ha perdut una oportunitat de flexibilitzar les condicions d'accés a la negociació col·lectiva, i especialment especialment de les pimes, que tenen, diríem, el peatge per poder accedir a la negociació col·lectiva sectorial és gran, per poder reordenar una mica la negociació col·lectiva, especialment dels àmbits emergents, no? Fixi's, li posaré un exemple. Tenim la laboralització del sector de les plataformes, no? de les plataformes de Libre, Globo, etc. No? Hi ha hagut una laboralització d'aquest sector i estem debatent en aquests moments amb diferents conflictes quin conveni col·lectiu els apliquem, no? Si el de transport, si el de restauració, si el de missatgeria, i això genera moltes distorsions quan tots sabem que és un sector emergent de molta, molta dimensió ja i que probablement hauríem de pensar en un conveni propi, no? Aleshores, fixi's, hi ha molts àmbits que tenen, que estan emergint per noves tecnologies, per transformació. Després de la pandèmia, sectors que han anat apareguent i han anat guanyant força, el comerç en línia, etcètera, etcètera, que haurem d'anar pensant en nous convenis i jo crec que hem perdut una oportunitat per flexibilitzar una mica l'obertura de nous espais de negociació de cara a futur.
Lluís.
Sí, a mi, del que ha dit el senyor Ginesta, a mi m'inquieta una mica que un sector tan important com l'ESPIME, que hi ha, en el cas de Catalunya, jo crec que és així, un dels principals teixits de l'economia catalana, que no estigui, que no hagin estat convidats, no? I després també, no sé què li sembla a vostè, però ja em sembla que quan el senyor representant de Podemos al Congrés va dir que de la reforma laboral del 2012 no li quedaran ni los palos del sombrajo, jo crec que han quedat els palos i el sombrajo. O sigui que és una reforma bastant cosmètica, en la qual doncs, l'objectiu polític era arribar a un acord. Jo crec que els empresaris de les grans empreses, de la COE, que són el que representen, doncs, han cedit mínimament, i els sindicats tampoc han avançat mínimament, perquè hi ha una de les coses que jo crec que sí, que abans parlàvem aquí de reformes que s'hauria de reformar, és la representació sindical. És a dir, els sindicats representen els que treballen, no pas els que no treballen. I no només no representen els que no treballen, sinó que no representen, en molts casos, a molts treballadors que estan en empreses petites de 3 o 4 persones, que és el cas de les PIMEX, si no m'equivoco, que no estan representats amb els sindicats. Per tant, no sé si vostè no li sembla el sistema en general una mica precari, perquè no representa els interessos de la gent que a peu de carrer, a peu d'una petita empresa, doncs estan fent o tirant endavant l'economia del país. No sé què li sembla.
Doncs miri, començo per aquesta segona cosa que lliga una mica amb la primera que deia de la representació, no? Fixi's, sí que és cert que sovint en les petites i mitjanes empreses és més difícil que hi hagi una certa representació de treballadors, però sí que és cert que les persones treballadores, tinguin comitè o no tinguin comitè, es poden afiliar. I també li haig de dir que la part de representació en l'àmbit sindical és bastant és molt democràtica i està molt articulada la manera de mesurar-ho, no? De fet, les administracions coneixen gairebé cada dia el nombre de representants, de persones treballadores representants que hi ha en totes les empreses, no? Perquè hi ha un registre permanent i molt qualitatiu, no? Cosa que no passa, com bé deia vostè, en el cas, i com jo també he apuntat, en el cas de les empreses, no? Fixi's, en aquest moment la regulació de la participació de les associacions empresarials en la concertació social està subjecta a una norma que defineix uns percentatges, però quan se li demanen al Ministeri per poder accedir-hi, escolti'm, jo sóc una organització que supero aquests llindars i per tant jo vull ser-hi. La resposta dels ministeris és que no s'ha desenvolupat reglamentàriament aquesta norma i que no ens poden comptar. I no ens poden comptar, però en canvi hi ha gent que hi seu i d'altres que no hi seuen. No? Per fer un símil, és com si hi hagués un Parlament en què hi ha diputats i diputades, no? I quan algú vol accedir o fer una candidatura o fer un partit polític, li diguessin, miri, és que com que no hi ha reglament electoral, no, vostè no pot presentar-se a les eleccions, per tant, hi queden els que sempre hi han sigut, no? Això és una anomalia. Nosaltres, de fet, considerem que no s'ha fet la transició democràtica plena en l'àmbit socioeconòmic, no? I específicament en aquest àmbit de la representació empresarial, no? D'aquí neix una iniciativa que és Compimes, que en aquests moments és una confederació estatal de pimes que intenta buscar aquest espai de normalitat que efectivament existeix a Catalunya, no? I vostè ho apuntava també. Fixi's, a Catalunya hi ha el que nosaltres considerem que és la competència perfecta, no? entre patronals, no? Perquè hi ha la patronal de la gran i la patronal de la petita, no? I diem la competència perfecta perquè ho fem en paritat i amb igualtat de condicions, no? De forma que ens hem de posar d'acord normalment per tenir una postura, perquè si no ens posem d'acord probablement perdrem plomes pel camí, no? I per tant, es produeix aquesta situació. I també, i jo els hi apuntava, una situació de normalitat que també es produeix a Europa, en la que hi ha SME United, que és la patronal de les pimes, i Business Europe, que és la patronal de les grans. No? I això a Espanya no succeeix, perquè malgrat sí que hi ha una confederació que és CEPIME, que quan els hi convé la treuen, és una organització que està integrada dins de la COE i que mai ha tingut un posicionament divergent del que té la COE, de forma que, clar, no té veu pròpia. No? I, per tant, efectivament, hi ha una anomalia que s'ha de resoldre, perquè, com bé deia, som la majoria del teixit productiu, la majoria de l'ocupació, la majoria del valor afegit brut, tant a Espanya com a Catalunya, i això és una anomalia democràtica en els espais de concertació, no? I també estic molt d'acord amb vostè que certes proclames que s'han fet al voltant de la potència que havia de tenir aquesta reforma laboral, certament no l'ha tingut, i ha sigut més estètica que estructural, no? I efectivament molts dels resorts que va introduir la reforma laboral segueixen vius, segueixen existint, i fins i tot li diria que algunes de les coses que s'han col·locat ja estàvem aplicant a la pràctica. Per exemple, això que els explicava de les empreses multiserveis, a Catalunya ja tenim un acord d'intentar limitar aquests convenis col·lectius d'empresa que rebaixaven els salaris i que feien competència deslleial, no? I això ja hi tenim un acord a Catalunya per fer-ho, aplicar-ho així. Però també, per exemple, l'ultraactivitat de convenis col·lectius, no? Quan s'acaba un conveni col·lectiu, si no, abans d'una determinada data no arribaves a un acord, vencia el conveni. Nosaltres aquí a Catalunya també teníem un acord per mantenir-ho. I això, que són coses que s'han col·locat a reforma laboral, a la pràctica ja s'ha vingut aplicant, no? De forma que estic molt d'acord amb vostè que no ha estat una reforma tan ambiciosa com inicialment hagués volgut a Podemos i com segurament hagués volgut la ministra, justament perquè hi ha hagut la necessitat de generar, de gestar consensos, però sí que els haig de dir que la modificació que hi ha de la reforma de la contractació temporal, que també té a veure amb algunes sentències del Tribunal Suprem recents, sí que és una reforma que limitarà de forma important la contractació temporal a les empreses, no? I la penalitzarà bastant. Això sí que ens introdueix aquí una variable en un context econòmic molt incert, en el que les empreses tenen dificultats per conèixer la seva demanda amb certa estabilitat, i això creiem que portarà problemàtiques com a mínim en el curt termini a moltes empreses.
17 minuts que passen de les 10 del matí. Ens queden 3 minuts de programa, per tant, ara sí que els demano molta brevetat. Manolo.
Aviam, jo necessitaria més de 3 minuts, perquè faria una esmena a la totalitat. Anem a veure. La CEPIME representa les empreses petites i mitjanes, a les pimes. La CEPIME està incorporada amb la conjunció de la COE. La COE és una confederació, no és una patronal, és una confederació de patronals. I la CEPIRME és tan important que és vicepresidenta de la COE, cobren tots els sous i tot el pressupost de la COE, no és autònoma, de la COE, i resulta que el president de la CEPIRME, nada menys, que és l'actual president de la COE, que és el senyor Garamendi. Per tant, mira si està present i si té pes específic. Segona qüestió que vull aclarar. Aquí s'està fent una dialèctica falsa, històricament falsa, de lo que és la PIMEC. I ho sento molt discrepar públicament d'aquest senyor. Ho sento molt. Jo vaig estar al principi d'això. Es deia Cefes, Baix Llobregat, el senyor Gelabert, el senyor Baldo Tamames, que es va suïcidar a la presó, nada menys que a la presó. Per què? Perquè per irregularitats. Ja ha continuat havent irregularitats durant molt de temps. Eternament hi ha hagut un president, eternament, ha estat 25 anys o 30, no sé, els que ha portat fins fa poc temps. És a dir, la representativitat era minsa. I era minsa, i sé molt bé el que dic dels seus orígens, perquè jo vaig col·laborar molt des del diari Barcelona a favor de les CEFES. Raó per la qual després van fitxar el Foment per canviar la truita, perquè evidentment feia mal certes coses que jo diria en aquell moment. Aleshores, jo porto 40 anys al Foment i conec molt bé tota aquesta dinàmica. Són 280.000 empreses mínim representades pel Foment. No anem a la història. I n'hi ha moltíssimes, moltíssimes pimes. Tantes n'hi ha, que molts sectors són purament pimes. Ara, n'hi ha que ser seriosos. La PIMEC naix d'una acció política determinada d'un partit que determina el que vol trencar la unitat de Foment. I això és el que crea Convergència i això és el que passa en aquell moment. I ho conec molt bé perquè jo estava en la frontera oposta i, evidentment, bombardejant. I al president Pujol li vaig dir: president, s'equivoca vostè volent controlar una patronal. Quan una patronal està controlada per un partit, aquesta patronal se'n va en orris. Per exemple, Confebasc, no pinta un clau. I era una patronal potentíssima. Per què no pinta un clau? Perquè resulta que està totalment manipulada pel PNB. I això ho va dir el president Pujol. No entren en aquesta dinàmica, que és un error. Aleshores, què està passant en aquest moment? Està passant que la representació de les petites i mitjanes està. El que passa és que no s'ha tenut en consideració algunes petites i mitjanes organitzacions, com aquesta de la PIMEC, que volen tenir presència i que no les tenen ni siquiera en els convenis de territorials o sectorials.
Josep Ginesta, 10 segons, sisplau, de veritat.
Sí, li recomano al senyor Emilian Mestres que s'il·lustri força sobre aquesta qüestió. Per sort, en aquests moments, Foment mateix ha reconegut el 50% de la representativitat de Catalunya a PIMEC.
I... Amb desacord de moltíssimes de les bases del Foment.
Fem una cosa, senyor Ginesta i senyor Manuel Emilian Mestres. Els convidem a tots dos amb aquest programa, quan pugui ser, i en debaten públicament amb molt més temps, durant una hora si cal, en aquest mateix estudi. Els hi sembla?
Oh, i tant. Però sobretot il·lustrats amb la realitat actual del país.
Senyor Josep Ginesta, secretari general de PIMEC, moltíssimes gràcies per atendre'ns un dia com avui.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. 21 minuts que passen de les 10 del matí. Manuel Emilian Mestre, Lluís Foix, Josep Maria Martí Rigau. Avui m'ho he posat difícil, eh?
Bon Nadal, molt bones festes
i sobretot mesures. Seguim les mesures. Que vagi molt bé, una abraçada a tots tres.
Adéu.
Ràdio Estel us desitja molt bon Nadal. L'actualitat social i religiosa us arriba des de Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda compartim les notícies més importants del dia amb la màxima proximitat. Sense distància, un informatiu diari que presenta la persona per dintre i per fora. A 6:45 i a 6:45 a Ràdio Estel. Amb qui us parla, Ignasi Miranda. Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Cada cop som més les persones que no veuen cap sortida a la vida, perduts en un sistema de protecció social que no els protegeix. Ni la salut, ni el dret a la feina, ni a l'accés als serveis socials o a un habitatge digne. Hi ha una sortida. Diguem prou. Ningú sense llar. Càritas.
A Catalunya tenim molts reptes i només amb el talent de tothom podrem assolir-los d'una forma més conscient i sostenible. És l'hora que construïm un futur millor, més just i respectuós amb el planeta. És l'hora que entre tothom fem la Catalunya que volem. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Hola, sóc l'Ignasi Miranda. El Nadal arriba i conviu amb les nostres dificultats, les nostres coses negatives, també amb les positives. Desitgem que aquesta convivència sigui millor. És per això que us desitgem, també, amics oients, un joiós Nadal, pensant en la millora de la situació de la pandèmia i en la de moltes persones, homes i dones, que no tenen el mínim necessari per viure. També us desitgem un venturós any 2022.
Ràdio Estel us desitja molt bon Nadal.
Allà sota una penya...
Com cada Nadal no poden faltar les neules i torrons de Casa Graupera. 125 anys endolcint les festes amb les seves especialitats artesanals, elaborades en el seu petit obrador de Mataró. Més de 50 varietats de neules i torrons, rajoles de xocolata i galetes tradicionals, totes exposades a la seva botiga online, graupera.com, on pots realitzar les teves comandes des de casa, enviaments a la península i a la Unió Europea. Segueix-nos al Facebook, Instagram o Twitter per informació més és personalitzada, contacta per WhatsApp al 640 58 93 12 o truca al 93 755 0222. Aquest Nadal, neules i torrons Graupera. Això sí que fa Nadal. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Tus huesos lo valen. Toma Artrohelp Forte. No te conformes con cualquier producto. Elige calidad y un cómodo formato en viales bebibles. Elige Artrohelp Forte de Marnis. Compra ahora Artrohelp Forte y llévate de regalo Mialtrim para complementar y favorecer tus músculos, huesos y articulaciones. Recuerda, pide tu pack 2x1 Artrohelp Forte y Mialtrim en herbolarios y para farmacias adheridas a esta promoción. Más información en marnis.es.
Ràdio Estel, la Seu d'Urgell, 105.0.
Gairebé que passen de les 10 del matí. Mercè Raga, molt bon dia.
Joan Trias, bon Nadal.
Igualment. Ja es pot dir això, no?
Sí, home, no.
Mai sé quan es comença. David Serra, què tal?
Bon dia. Què tal?
No ni sé. Quan es comença ni quan s'acaba, eh?
No, bon Nadal, però bon Nadal és demà, no? Només.
Sí, sí.
Ah, no, no, no.
És pues com allò de... Ai, que no et vaig veure, bon any, i és abril. Saps?
Exacte, sí.
Ah,
sí, sí, sí.
És veritat, fins a quin punt. Això. Sí, sí. De... Solucionas dient bones festes, ara ja està.
Ah, mira, ara exacte. En Xavi Aguilar, que el tenim de tècnic, ens deia Nadal és cada dia. També té raó. Ai, també té raó. Està tendre, últimament està tendre.
Sí, avui, a part, jo crec que avui ha estat un punt
sí,
tendre. No?
Sí, 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 avui està més tendre.
El Nadal li agrada molt, el Xavi. Mira, va. Vols saber? Perdona, mira, és que...
Què ha passat aquí?
Què t'ha passat?
Torró de xixona, diguem-ne.
No, de dir Anna Closa, que ha portat uns bombons sí, per celebrar que és Nadal.
Sí, senyora.
Cosa que agraïm, ja hi ha ambient festiu a la redacció.
És veritat.
I mira, jo abans d'entrar dic, va, aprofita, que si no després no podràs.
Escolta, tu dius coses bones del meu equip, jo dic coses bones del teu. El jersei de Marta Jarque.
Home, sí, és que la Marta...
És molt jersei Bridget, eh?
Sí, manté, també, manté, molt, molt, eh? Marc Darcy. Sí, 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 sí. Estem d'acord, estem d'acord.
És la nostra Lídia Jones. Bé. Va, què ens porteu avui?
Mira, a aquestes vigílies de Nadal a les 11 posarem música, Joan, parlarem finalment, si Déu vol, amb Miqui Núñez. Avui sí que sí, ens parlarà de la seva darrera gira Iceberg i també li preguntarem doncs, com celebra el Nadal, el de Terrassa.
I mira, avui també tenim culturetes. La periodista cultural, tots la coneixem ja, l'Eugènia Güell, ens portarà música de musicals. Allò que agrada tant a tothom molt i que fan. Tan tendre i tan maco és ara, sobretot per Nadal.
I ara que tenim dies, David, no? Per
ui,
anar a veure
sí.
musicals.
Sí, podem, perquè n'hi ha alguns que pel Covid... per els positius que han donat
els
seus equips, doncs no es poden fer. Jo sempre he volgut anar un dia pel carrer i que la gent se'n posés a ballar com un musical. No us ho
imagineu sí, mai? Com un lit-up, no?
Anar a comprar el pa, no?
Sí, anar a comprar el pa i de tot.
Un la-la-lan, no?
Per exemple.
No? Ai,
que bonic va, seria.
Estem? Nois, esteu preparats?
No.
Va. Anem a jugar. A vigílies de Nadal, ja sabeu. Et portem... Avui no sé ni com parlo, Joan, entre el bombó. Et portem el mític, mitiquíssim, 25 de desembre. Fum, fum, fum.
Perdoneu, ha estat el fum.
No passi.
El fum, fum, fum.
Ha estat el fum.
A veure, és una peça impecable.
Home.
Ho diuen de moltes maneres. Fum, 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 fum. És només la pot millorar el gran Manolo Escobar.
Home.
Autor de grans peces del costumari popular com ara el Micarro, el Porom Pompero.
Però
d'ell no podem esperar més que la versió guanyadora.
25 de diciembre.
Fum, fum, fum.
No és com diu fum?
Fum, eh?
A veure.
Fum, fum,
fum.
Fum, fum. Cada tamgé, també, eh?
Sí, sí, fum.
Va, sí, està molt bé, David, però... Espera, treu, Xavi, treu. Perquè, Joan, la meva versió és més operística, això que fa com més de Nadal, m'atreviria a dir que més plàcida, també. Des de l'àlbum Merry Christmas from Vienna trobem aquesta versió del Fum, 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 de la mà de Plácido Domingo, que fins aquí tot bé, però si et dic que canta en català, com et quedes?
Home...
Tens ganes d'escoltar-lo.
Mort.
Minyonet.
He d'escollir ja?
Sí, per favor.
Sí, perquè... Sí.
No, ho dic 20 segons. Molt jo crec que se m'entendrà molt fàcil, eh? Com que ja marxo avui, per tant, agafo vacances, puc dir una mica ja fins l'any que ve el que em roti. Escollo avui a Manolo Escobar perquè diguem que l'únic que toca és el piano.
25 de diciembre, fum, fum, fum. 25 de diciembre, fum, fum, fum. Ha nacido un querubín muy chiquitín, muy chiquitín. En una noche muy fría, hijo de Dios y María, fum, fum, fum. Ha nacido un querubín muy chiquitín, muy chiquitín. En una noche muy fría, hijo de Dios y María, fum. Es día de Navidad, muy principal, envolviendo de la iglesia, vaciaremos la despensa, fum, 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 es día...
Ràdio Estel us desitja molt bon Nadal. El 25 de desembre, escolta la missa de Nadal en directe a Ràdio Estel. A partir de les 11 del matí, connectarem amb la Basílica de la Mare de Déu de Montserrat per transmetre en directe l'Eucaristia presidida per l'abat Manel Gasc. El dia de Nadal, la missa de Montserrat a les 11 del matí, en directe a Ràdio Estel.
Sara Roy debuta amb un cant a l'amistat. És més fàcil. La balada de Sara Roy acompanyada de Miqui Núñez, que la col·loca al mapa de les noves promeses de la música en català, ja a les teves plataformes. Serem nosaltres la màgia de l'aire. Descobreix Sara Roy. Escolta música en català. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Tot Sardana, un programa per enaltir, promocionar i promoure la dansa nacional de Catalunya. Actualitat, l'agenda sardanista, les estrenes, les peticions, les dedicatòries i molt més.
Cada diumenge a les 9 del matí, Tot Sardana amb Gerard Carrión. Us hi esperem.
Miquel, on ets ara? Que acabo de baixar del tren. Quin gust, aire pur.
Aquest any... Acompanyem a tothom que torna a casa.
T'han de dir, vols veure com em vaig al poble a plantar tomàquets? Doncs ja sóc aquí. Que sí, que trobaré a faltar la ciutat, els amics, el meu germà petit... Però ho sents, això? Doncs apa, aquí tens una habitació i tots els tomàquets que vulguis.
Però també acompanyem a tothom que se'n va. A fer una treva. A buscar, a trobar, a reinventar-se. A viure. Bon viatge nou. Renfe.
Aquestes festes regaleu una subscripció a Serra d'Or.
Un regal que dura tot l'any.
Amb opinions, art, música, espectacles i lectures.
I pels més petits, piu-piu.
Amb còmics, retallables, contes, cançons i passatemps. Serra d'Or i piu-piu. Més de 50 anys acostant a grans i petits tot allò que fa referència a la nostra cultura.
Truqueu al 93 245 0303 o entreu al web www.pamsa.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. El matí, a Ràdio Estel.
amb Mercè Raga.
Ara mateix, 4 minuts que passen de 2:15, què tal? Salutacions, us parla novament Mercè Raga avui. És divendres 24 de desembre, fum, 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 dia de les natilles, per cert, i vigílies de Nadal. I aquesta nit, la nit de Nadal, la més clara, la més estelada, la més gran, la més llarga, la més serena i la millor de tot l'any. Programa 73, al matí a Ràdio Estel, tot preparat per acompanyar-vos a partir d'ara i fins a 2:15, a la producció de David García, en Galric Pelegrí, al món virtual, a les xarxes socials hi tenim a la Eva Cervera i la Mercè Mondelo, i ell, avui, a les vies de so, Jordi Carretero. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Com a titular avui a les vies de so tindrem el Jordi Carretero. Durant tot el programa, avui a les 11, per cert, posarem música al matí a Ràdio Estel amb un dels artistes joves, més joves, amb més talent de casa nostra. Ell és Miqui Núñez. Parlarem de la seva darrera gira, Iceberg, per presentar el seu segon disc. Avui també la Montse Pibernat demanarà la paraula. I, a veure, quina paraula pot haver demanat avui la Montse? Una paraula que ha sonat durant tota la setmana. Doncs no podia ser d'una altra manera. Ens parlarà de la sort. A 11:45 avui tindrem matrícula oberta. Parlarem de compres tecnològiques amb Miquel Àngels Prats. Ell és mestre, psicopedagog i doctor en pedagogia per la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport de Blanquerna. I avui també ens ho explicava el David, la nostra cultureta estarà amb nosaltres, Eugenia Way. Ens portarà molta música, música de musicals i cançons de Nadal. I a les vigílies de Nadal, avui també us volem portar, com que venim fent tota la setmana, doncs aquells regals. Atenció, avui Ginebra, de la Vall d'Aran, i posarem la lupa, i posarà la lupa la Marta Jarque. I al programa d'avui també repassarem activitats del Museu Diocesà per passar el Nadal en família. I per acabar el programa, la posaria tot el dia. Doncs sí, avui la lupa de cinema amb David Serra, amb aquelles pel·lícules per veure el Nadal, amb una selecció molt especial. Tot això i més si quedes aquí a passar el matí a Ràdio Estel.
Comença la taula de redacció.
Ai, com trobava falta aquesta miradeta, aquesta pujada d'ulls del Jordi Carretero. Sí, Jordi, vas bé, vas bé. Clar, és que el Jordi no està acostumat a acompanyar-nos durant aquestes hores, i aquesta pujadeta d'ulls que fa així, Jordi? Ara, aquestes celles cap amunt. Tot bé o no? De moment bé, no? Sintonies correctes, molt bé, Metro Goldermeyer. David Serra, bones, a tu també, bones vigílies.
Bones vigílies, sí.
No? Demà? És veritat. Quants en cauen?
No ho diré.
No ho diré, vale. Marta Jarque, bon dia.
Què tal? Bon dia. Bé, esperant els croissants promesos de David Serra, que ens els, no? Sempre portem algun
sorpresa,
detall per l'aniversari, però diu, sí, que els ha, diu que els han encomanat, però no han arribat mai a Ràdio Estel.
He anat a buscar-los, però hi havia una cua en el forn.
Que aquest, o sigui, forn que tothom vol anar a buscar allà les pastetes.
És impressionant,
sí, és impressionant. Els dies els vigílies de festes, aquest forn d'aquí al costat,
sí,
és...
No sabia si era un forn o un centre de vacunació.
Veus? Forn Vallespia, tot boníssim, eh? Tot boníssim, eh? No hi ha una cosa que compris i
no, 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 no,
tant.
Tu has pogut dormir avui, David, o no?
Sí, fantàsticament.
Sí?
Molt bé, he dormit molt
ens
bé.
Ens ho expliques?
Us ho explico.
Vinga, zona Serra Vallejo. Comencem preguntant-li, aquest cas ja sabeu que li preguntem a la Olga, però no tenim a la Olga. Per cert, abraçada.
Gran.
A Olga Vallejo. La trobem a faltar. Però, David, avui et pregunto, quina notícia t'ha tret la son? Si és que t'ha tret la son alguna notícia.
A veure, a mi cap. Jo he dormit molt bé. Per què no visc a Madrid? Clar, si fos madrilen segurament m'hauria tret la son les xifres registrades aquests dies. 20.000 casos diaris de Covid. 20.000 casos diaris de Covid. Si ho comparem amb Catalunya, res per comparar, en són 13.000 a Catalunya, però és que, clar, 13.000 som un milió més de gent. 20.000 a Madrid, 13.000 a Catalunya, la comunitat que està al capdamunt de les xifres, tot i que en molts gràfics no apareix. Per què? Perquè llibertat, llibertat, llibertat i llibertat. La presidenta Isabel Díaz Ayuso és totalment contrària a qualsevol mesura, sempre enarborant la bandera de la llibertat. No vol ni sentir a parlar, per exemple, del certificat Covid. Diu que si hi ha gent que vol celebrar el Cap d'Any, doncs amb grans festes, doncs que endavant, que es nega a limitar també l'aforament a les cavalcades. Endavant, perquè hi ha llibertat i que cadascú faci el que vulgui. És la política del bar per davant de la salut, són els diners per davant dels morts. Mentrestant, els centres sanitaris estan desbordats i el personal està saturat. I què diu ella, la Díaz Ayuso? Lamentem el retard en l'abastament de tests. En alguns cap, els metges no volen treballar.
Ai, David, has dormit...
Amics.
Sí, has dormit amb la mascareta avui a la taula de nit,
tu, preparada? Sí, per si de cas, per sí? No deixar-me-la. Ah. Primer dia del retorn al passat, mascaretes obligatòries pel carrer, menys si fas esport, menys si vas a la platja o a la muntanya, menys si vius a un poble, menys si el teu nom té 5 lletres i una d'elles és anterior al nom de la teva mascota. Els experts posen en dubte l'efectivitat de la mesura i jo, quan he sortit al carrer aquest matí, encara era fosc, també ho he posat en dubte, la necessitat de dur aquella mascareta quan estàs tot sol al carrer.
I aquella notícia, David, que t'ha fet perdre l'esperança a la humanitat, quina és?
La fotografia que he vist a la portada del periòdic, una festa a la sala Rasmatàs de Barcelona, aquest passat dimecres, és a dir, 2 dies després que el govern català anunciés les noves mesures restrictives i que han entrat en vigor avui i que es mantindran segur durant totes les festes. És a dir, si no podem fer el Cap d'Any... Quan és Cap d'Any, doncs l'avancem 9 dies. La imatge mostra una sala abarrotada, un centenar de persones, ben bé, només en la imatge, eh? Uh-huh. Mentre he tingut a mirar les cares de tots ells, només he vist una mascareta. Una, eh? Una mascareta amb tota la fotografia, la del... ben bé, hi ha 100 persones.
La del fotògraf.
Bueno, fotògraf de res a la càmera, clar. Potser també la portava.
Una dada que no et deixa l'Esport Català, David, amb molt bon paper.
No, entre els 100 clubs esportius catalans més importants, només n'hi ha 6 que estan presidits per dones. I els direm, perquè s'ho mereixen. El Barcelona Universitari Club de Rugby, l'Iluro Hockey Club de Manresa, el Club Deportiu Terrassa d'Hockey Herba, el Reus Deportiu, el Club Atlètic Terrassa d'Atletisme, 2 de Terrassa, i el Club Tenis Barcino, a Barcelona. Només esperem que la llista doncs, es vagi ampliant.
Ja ha arribat el moment de preguntar-li a David Serra què t'ha fet ennuegar pel cafè amb llet.
Sí, l'he tret allò. Saps allò que el treus pel nas i tot?
Angúnia.
Allò, surt tot. Doncs mira, una nova sentència contra el català a l'escola. Ara ha estat a Cubelles, al TCJ... També he posat el 25% de castellà en un centre educatiu d'aquesta localitat del Garraf després de la denúncia dels pares d'un alumne. En aquest cas és l'escola Vora del Mar. Jo també em posaré en pràctica el 25% de castellà. L'escola Orilla del Mar. Es repeteix la història de l'escola de Canet de Mar. Se repite la història de l'escola de Perro Limpio de Mar.
Déu-n'hi. Què t'ha fet somriure, David? Va, que
la història que hi ha al darrere del Pare Noel i que val molt la pena de llegir, la trobareu a la contraportada del periòdico i, com no, ens l'explica el Xavier Carmeniu, que fa aquests cada dia doncs, un apunt històric. Per exemple, sabíeu que fa molts anys, molts anys, el trineu de Sant Nicolau només el tirava un ren, pobre?
Ostres.
És un, eh?
Un?
Quina feinada.
Sí, ho, ho, ho.
I què t'ha fet aplaudir les orelles? Aplaudir amb les orelles.
Però aquest matí què t'ha passat? Has aplaudit amb les orelles. T'has ennuegat amb el cafè amb llet. Mare meva, sort que...
Aplaudir amb les orelles vol dir que estàs...
Però això no ho havia vist mai.
No, vol dir que estàs molt content.
Molt, molt, molt content.
Molt content, molt content.
I què t'ha fet molt, molt, molt content?
Doncs l'encertat reportatge del diari Ara sobre el cinema de temàtica nadalenca.
Last Christmas te di mi amor y me lo devolviste el día después. Por ti no quiero sufrir, mejor lo regalo a otra.
Lo regalo.
Ara, ara.
Ei!
Ai! Ja la tenim aquí.
Hombre, quina batxata, Last Christmas. Venga, vamos allá. Malson abans de Nadal arriba a l'allau de cinema nadalenc, titula el diari Ara. I és que amb l'aparició de les plataformes, no sé si us haureu adonat...
Sí...
que hi ha moltes més pel·lícules de Nadal, sí. En 10 anys fan quadriplicar les estrenes d'aquest subgènere. Quadriplicat. Títols com Soltero en Navidad, Un Castillo por Navidad, Atenció aquesta.
L'he vista.
L'has vist?
Dolentíssima.
Home, jo m'imagino. Brooke Shields i...
Molt, molt
i
xula Carriol, de veure.
El de la princesa prometida, pobra i ara de gran, ha de fer aquestes pel·lícules. Navidad en 8 bits, Qué duro es el amor. Demostren que aquestes pel·lícules es fan com a xurros. A veure, aneu al cercador, qualsevol plataforma les busqueu, poseu una dalt i us en adonareu, o bé, us passeu dissabte i diumenge veient Antena 3, les tardes, perquè
sí,
fan 3
bucle,
seguides.
Sí, en bucle, seguit, maratón.
3 dissabte i 3 diumenge.
Va, aquelles pel·lícules, parlant de pel·lícules, David, que mai estaran en alguna de les moltes llistes que es fan quan acaba l'any.
Sí, sí, aquestes de Nadal us asseguro que no hi seran mai. Perquè quan acaba l'any, el millor de tot són les llistes del millor dels llibres del 2021, el millor dels discos, les pel·lícules, els millors ficus, les millors sèries. Lara fa un llistat de les 15 millors sèries del 2021. A mi m'agraden molt les llistes.
Sí? Me faig ets de fer llistes,
molt,
tu?
Molt, faig moltes llistes.
I de sobrellar, estàs dient, això et xec.
No, hosti,
i a la Marta li pega això.
Jo sí, jo en faig moltes, però tantes que al final ja és un despropòsit. Ets de fer llistes de les llistes per saber on les tinc. I sí, sí, has d'estar organitzada, també.
A mi m'agrada molt fer llistes, fer llistes. Que de fet, no serveixen per res, eh?
Per res,
igual, fas
per res.
T'ho treus del cap.
A veure, estan en ordre descendent. La 15 és de Wild Lotus, però a mi m'agrada la 14, que és Solo Asesinatos en l'Edificio. No
bé, de
si
fet, aquesta llista la va fer la Neiro, us en recordeu? La Wild Lotus, per ella, va ser la sèrie top.
Aquí no és la top, sinó que és la 15 top.
Ah, va.
No, perquè va de 15
cap a... Clar.
Destacaria que en la 7a posició hi ha Line of Duty, una sèrie que jo sempre reivindico, per mi la millor sèrie de la història de les sèries de la televisió, que molta gent ha descobert en la 6a temporada. Mireu des de la primera, perquè si no, no entendreu res. I la millor, segons els crítics de l'ara, és...
Home!
Succession. Bé, no som molt originals, però clar, si una sèrie és bona, diu perquè és de ser original, doncs la poses al número 1 i ja està.
Claro.
I alguna notícia que t'hagi provocat zero emoció?
Sí, la programació televisiva d'aquesta nit de Nadal. Recordeu, eh?
Home!
Atrapado en el tiempo, el dia de la marmota.
Aquell despertador que no deixa de sonar el mateix dia, a la mateixa hora, no?
Doncs és que veient la programació d'aquesta nit és com viure amb un déjà vu...
Constant,
de cada any es repeteix. Un any de... no el dia de la marmota, any de la marmota. Seria Telepasión a Televisió Espanyola, que és aquell programa on tots les cares conegudes fan el ridícul cantant. Lo mejor de cada casa, Antena 3, un programa que deu ser molt curt. Viva la fiesta Telecinco, una gala musical en què remesclaran, atenció, clàssics de Nadal. Quina il·lusió. Tot això precedit pel missatge de Sa Majestat el Rei Felip VI. Quines ganes de veure la tele aquesta nit. En canvi, TV3 tiren de pel·lícula, eh? Saben que molt poca gent mira la tele, tiren de pel·lícula. Emeten La reina Victòria, que jo no sé si anirem segones.
I finalment, va, David, aquesta notícia dedicada aquí, a l'Olga.
A l'Olga, home, tenim bus d'hidrogen a Barcelona.
Ah,
bravo,
per
tenim
per
bus
per
d'hidrogen
per
a Barcelona. TMB n'incorporarà un total de 8. Van amb una pila d'hidrogen.
Amb una pila d'hidrogen?
Sí,
què és això?
Jo no hi entenc, això ho deixo per l'Olga. Aquesta setmana ha rebut el primer, eh? Ah. Entenem, per tant, que són menys contaminants, es veu, aquests busos.
Mira, mira.
La imatge del dia.
I aquesta imatge del dia, Marta, que avui, atenció, és submarina, eh?
Sí, la protagonitza el convidat, que per cert tindrem a l'estudi d'aquí uns minuts, el Miqui Núñez, que ahir es va fer una cosa que molts no ens vindria gens de gust, especialment aquests dies que fa tan fred. El cantant de Terrassa es va banyar entre taurons a l'Aquàrium de Barcelona per finalitats solidàries, eh? Un bany a favor de l'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics, que gràcies al Miqui rebrà 5.000 euros per recolzar l'atenció psicosocial dels infants amb càncer. Per cert, si vosaltres també voleu recolzar aquesta associació, només heu d'entrar a fanoc.org. La foto la podeu veure a la pàgina 2 de la Punt Avui, i el Miqui Núñez el podreu escoltar en directe aquí al matí de Ràdio Estel a partir de les 11.
Passant res, 3 minuts a 3 quarts de 12. Marta, com a corresponsal, ara que mica en mica s'acaba l'any, clar, és moment d'anar-nos plantejant, el David parlava aquestes llistes, però també aquests propòsits, no?, pel 2022. I avui ens vols proposar un de molt ambiciós.
Sí, no sé si ja teniu propòsits vosaltres pel 2022.
No,
alguna idea?
No,
alguna idea, no?
Ser feliç.
Ser feliç.
Que...
No és poca cosa, eh?
No, jo...
Tant com estem.
Això, eh?
És força ambiciós. Jo, mira, m'agradaria ser corresponsal, però real, eh? Viatjar al lloc de la notícia, perquè ser corresponsal sense sortir de l'estudi no té tanta gràcia.
No,
realment m'agradaria. Mira, si hem
però
de fer desitjos, demano.
Okay.
Gràcies. Mira.
Ara has trencat un secret, la màgia de la ràdio.
Una màgia. Ah, la gent es pensava que cada dia viatjava un racó de món diferent. Vaja.
Un minut estaves aquí, allà.
És que aquest final d'any va pel pedregar, eh? Sí. Només són males notícies. Va, mira, si teniu propòsits de Nadal, traieu-vos els del cap.
Fora.
Perquè heu d'apuntar més alt. Heu d'aspirar al màxim, revolucionar la vostra vida, però heu d'aspirar a ser reis, eh? Per això, avui com a corresponsal m'he acostat virtualment fins a Piel, s'escriu així, suposo que és Piel en anglès, és una illa solitària del nord-est d'Anglaterra, que busca algú, que podeu ser vosaltres, per fer les funcions de monarca. És una illa petita, de només 20 hectàrees, però té un castell del segle XIV que serà vostre si us feu amb el càrrec.
Home, doncs no sembla mala idea,
No va ser avorridot, eh?
Però a veure, David, interessem-nos. Quins requeriments ha de tenir el futur
monarca? Mira, Mercè, que tu et veig més interessada. Has de ser una apassionada de l'aïllament. Això no sé, Mercè, si a tu t'hi veig,
eh?
Clar, a l'illa només s'hi pot accedir amb ferri. També t'ha d'agradar molt la pau, la tranquil·litat. És que no seria el teu perfil,
No ho veig gaire.
Has de ser treballadora, això sí que ho ets, perquè una de les seves principals funcions serà, clar, la de gestionar, atenció, l'únic pub de l'illa. Aquí ja sí que compleixes més els requisits. Això sí, com tota cosa bona, té els seus inconvenients perquè l'illa té un clima inestable. Si parlem de temperatura, clar, Anglaterra no és Benidorm. Limitacions d'energia, però clar, podreu gaudir de fantàstiques postes de sol i d'una cerimònia de coronació. Atenció, Mercè, molt curiosa.
A mi m'agraden aquestes cerimònies de coronació.
Mira, la tradició marca... Sí? Que el nou monarca serà banyat amb cervesa. Per tant, Mercè, jo crec que hauries d'anar aplicant i d'anar-te mirant les instruccions i enviar una carteta a piel. Perquè
soc
és
més de dir, es pot fer el canvi o no?
Sí, jo penso que sí. Home, si ets la reina ho pots decidir tot. Clar. Mira, em penso que no és un mal propòsit.
Ens animem, doncs. I atenció, perquè ara ha arribat aquell moment que tots estàvem esperant i és una de les notícies que la veritat és que jo diria que ens ha tret la son a tots, però d'una manera positiva. Perquè avui la notícia viral té a veure amb el comiat del Leitmotiv, que ahir s'acomiadava després de 5 temporades a Movistar, i la veritat és el que va passar ahir, somriure constant.
Tot el programa va estar ple de sorpreses. Ens traiem el barret davant dels guionistes d'aquest programa, i que van portar sempre, dels últims 5 anys, però que van preparar sobretot el programa d'ahir, perquè jo crec que sorprendre l'Andreu Buenafuente no ha de ser fàcil.
No,
i ho van fer, també, amb la visita d'un dels personatges més emblemàtics del programa, qui... La niña de Rec, que normalment interpreta Sílvia Abril, que és la dona de l'André Buenafuente, però que ahir va fer una altra persona molt especial pel presentador. Aquí, doncs, la seva filla, la Joana, que seria, per tant, la niña de la niña de Rec. Aquest és el moment que la Joana apareixia per sorpresa al plató.
Esto no lo vi venir. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, mira, papá. La mamá está confinada y es el último programa y esto no se va a terminar así, así que yo vengo aquí a sustituir a mamá.
Realment l'Andreu Buenafuente es va emocionar.
Es
va emocionar molt.
No és per menys, eh?
Perquè... I la Joana estava...
Però ho va abordar. Ho va fer de conya, aquesta nena.
Sílvia Abril,
és petita.
És Sílvia Abril.
Em sembla dos. No té dos, eh?
No.
La Joana deu tenir 9 anys.
Sí, por ahí.
No, molt bé.
Jo crec que és físicament calcada la Sílvia Abril, però clar, és que aquesta noia, la Joana, té... és una barreja de Sílvia Abril i Andreu Buenafuente.
Per tant,
reaccions a la xarxa,
ràpidament. Doncs mira, ahir Pedro Sánchez, el president del govern, que entre notícia i notícia de contagis, té temps per... Home, no, que està bé, que també està bé. Perquè, a més, ahir el va tenir al programa, eh? Diu amb un tuit: "Gracias, Buenafuente, por invitarme a participar en el último Leitmotiv. Ha sido un rato muy agradable y divertido. Mucha suerte en esta nueva etapa, deseando volver a verte en otro proyecto para poder seguir disfrutando de tu profesionalidad y humor. Un abrazo, Andreu." I, home, nosaltres que també. Jo també tinc ganes de veure... on el podrem tornar a veure.
Totalment. Us sembla si ara anem a passar a posar, millor dit, nom i cognom, Marta, aquelles cançons de Nadal més dolentes de la història.
Sí, i aviso que no ha entrat a la competició la bachata del David Serra, que ens proposava a la zona Serra, però la revista musical Rolling Stone ha publicat la playlist de Nadales que no us recomanem escoltar aquest vespre a taula, per exemple, o demà durant el dinar de Nadal. Es tracta de les cançons de Nadal més vergonyoses, tant per ritme com per contingut, versions de clàssics totalment prescindibles, i en són un total de 20. Jo, però, us estalvio la feina i us porto al podi de la vergonya, al top 3. Va, medalla de bronze per Band Aid, Do They Know It's Christmas, una cançó del 84.
Poden considerar gran despropòsit, aquesta cançó.
Un despropòsit amb finalitats solidàries, ara ho sabràs. Un grup de cantants, això és Van Date, un grup de cantants blancs i rics liderat per Bob Geldof, amb Sting o Phil Collins, entre d'altres, que als 80 s'ajuntaven per cantar aquesta cançó i recaptar fons per lluitar contra la fam a Etiòpia. Fins aquí tot bé, però aquesta cançó està farcida d'estereotips racistes, imprecisions geogràfiques i clams colonialistes, paternalistes, com per exemple el títol mateix, que és Do They Know It's Christmas. Saben ells què és Nadal, referint-se als etíops? Doncs clar que ho saben, el país, la religió majoritària és el cristianisme, en fi. Medalla de plata per una altra perla de Maroon 5, Happy Christmas, War is Over. So happy Christmas for black and for white. Medalla de plata, per ser molt, molt, molt prescindible, Maroon 5 versionant el clàssic de Lennon i Yoko Ono, una versió molt pitjor que l'original, amb l'única pretensió d'eixamplar l'ego de l'Adam Levine, líder de Maroon 5. I ha arribat el gran moment, el moment de la medalla d'or, que va directament a Jessica Simpson amb Ashley Simpson, amb aquest de Little Drummer Boy, que sona així de malament. Les germanes Simpson doncs vencen aquesta crua batalla gràcies al trist per-per-em-pam, que no només és ridícul per ser, com a frase, sinó perquè l'interpreten amb una passió desmesurada, i això la fa encara més kitsch. Fins aquí, doncs, aquesta playlist de cançons totalment prescindibles pel Nadal.
Vinga. 5 minuts, ja ens situem al punt de les 11. La Marta diu, que tard, no? Tranquil·la, anem bé, Marta. Va, misteri sonor diari, atenció, últim de l'any.
Ai, sí.
És que no ho hem dit, és l'últim programa de l'any.
Va, que és 24 de desembre, això ho tenim a tocar, eh? Aneu traient ja els torrons, les neules, les mascaretes, Marta, perquè demà és Nadal. Digue'm, estic molt esverada.
Sí,
és que estic molt
esperada. A tu t'agrada el Nadal, clar. Això, no, anava a dir, clar, hem dit últim programa de l'any, la gent dirà, però si la setmana que ve encara és última
setmana...
Sí,
després us explicaré la programació d'aquests dies.
Nosaltres no hi serem, però Ràdio Estel us acompanyarà amb una fórmula Estel especial amb la millor selecció musical feta per Maria Sierra Rodríguez. Nosaltres ens agafem uns dies de descans.
Carreguem piles
per tornar l'any amb més força. Però per això dèiem que avui és l'últim misteri sonor de l'any, que... Quin és?
Doncs mira, com dèiem, és 24 de desembre, a les portes del Nadal, i una persona que està escalfant per la banda ja, entrenant, és el Pare Noel, que com sabeu va vestit de vermell des de que va aparèixer a l'anunci d'una popular beguda ensucrada. I la pregunta d'avui és, de quina beguda es tracta? Aquesta és la primera pista.
Ja, Jordi Carretero t'està dient com un fuera.
Clar, és que sou molt llestos vosaltres, que teniu la resposta pràcticament al guió. Sou molt llestos.
És el que ha dit el David, o sigui, els oients que són fidels a aquest programa, aquesta setmana, si no m'equivoco, David...
Dimecres,
amb poques paraules. No? En vam parlar, David,
no? I vam parlar precisament de per què era vermell.
Doncs mira, un premi pels que ens escolten, per l'audiència fidel. Si ho sabeu, ens podeu enviar la vostra resposta per WhatsApp al 663-99-30-62 o per correu també al matí@radioestel.cat. Avui dia C, dia del sorteig d'aquesta cistella que aprovo, per tant, molt atents als vols de les dues, els sortejarem.
Tenim a Jordi Carretero, que avui està duient. Em dóna aquesta sensació que avui Jordi Carretero està duient, també. S'ho
està passant
molt bé.
És bona notícia.
Home, és que això és un baròmetre, eh?
Home, i
perquè
tant. Si se t'adorma el tècnic,
fatalíssim.
Planteja't el contingut.
Però avui el protagonista és ell, David Serra.
Hola.
Ai,
va, per què has triat David aquesta cançó, David, home?
No, perquè m'agrada. Cançó de Tom Petty and the Heartbreakers. M'agrada, noi, perquè també diu que torna a ser Nadal.
Sí.
I a mi m'agrada molt el Nadal, i aleshores això dels preparatius i tot, m'agrada que torni a ser Nadal cada any.
Bueno, i és que a més és una data assenyalada.
Però no per això. M'agrada en general el Nadal. No, i perquè a més aquest serà un Nadal complicat per molta gent.
Sí, tens raó.
I per tant que pensi que l'any vinent tornarà a ser Nadal. Per tant, cap problema.
Doncs amb aquest missatge d'en David Serra, li pugem al fader aquesta cançó de Tom Petty. Nosaltres ens situem al punt de les 11, moment de posar-nos al dia amb Anna Clausa i Xavi Toscano, i després Miqui Núñez, si Déu vol, aquí, al matí a Ràdio Estel.
kids come get down. And Christmas is a rocking time. Put your body next to mine. Underneath the mistletoe, we go. We go. Start to rock.